A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Molta gent ha passat dissabte a la seu del grup d'estudis sitgetans a l'Espai Cultural Pere Stanfli per assistir a aquesta conferència que homenatjava a Ramon Planes. El 12 de març d'enguany es commemorava el 25è aniversari de la mort d'aquest home que tant va estimar Sitges, però va acabar el destí, va acabar fent-lo morir a Arenys de Mar amb un enyor considerable, com molts sitgetans també van recordar en el seu moment. Ventura Sella va pronunciar la conferència Ramon Planes, sitgetà, patriota català i home de lletres, segurament esbossant aquests vessants, per una banda, una persona molt, molt, molt activa en la vida social sitgetana, una persona culturalment molt cultivada ja des de petit, amb un sentiment catalanista molt potent i home de lletres tant en assaig com també en literatura, en novel·la. Aquests varen ser els tres vessants que va explotar Ventura Sella en una conferència en què també va voler afegir-hi els records personals de la coneixença amb Ramon Planes. Una conferència que els oferim en la seva integritat. Són 40 minuts, però ens sembla que passen molt bé a partir, com els dèiem, d'això, de la història personal des de el Ramon Planes de petit, la seva estimació per les lletres i les seves ganes de donar-ho tot pels altres i de participar en tot un seguit d'activitats, entre les quals segurament la més destacada recentment va ser, doncs, sí, això, el primer president del grup d'estudis sitgetans, que ho recorda encara a la seva sala de conferències, amb el retrat, amb el dibuix que va sortir publicat a l'Eco la setmana passada, el dibuix de Josep Maria Malagelada, que li va fer i que també és present en l'auditori, en la sala de conferències de la seu del grup d'estudis sitgetans. Els deixem, per tant, amb la conferència d'Aventura Sella sobre Ramon Planes.
Les meves primeres paraules són per expressar el meu agraïment a tots vostès per la seva assistència a aquest acte. La confiança que generosament han depositat en mi la valoro en tot el que val. També expresso el meu agraïment a la Junta del Grup d'Estudis Sitgetans i d'una manera especial al seu president, el meu bon amic Ignasi Montaner, per haver-me fet aquest encàrrec de parlar de Ramon Planes en commemorar-se el 25è aniversari de la seva mort. És un honor per a mi i vull dir que sóc ben sensible a aquest honor i que m'esforçaré, dintre de les meves limitacions, a fer-me'n digne. Si ho aconseguiré, és una incògnita. Sí, estic aquí per honorar Ramon Planes i ho faig d'una manera conscient però també emocionada. Però considero que el primer honorat sóc jo, aquí s'ha fet aquest honrós encàrrec. Ara bé, malgrat que les meves paraules van embolcallades amb els sentiments personals d'admiració i estimació vers una persona tan il·lustre, per damunt de tot vull ser objectiu. Amicus Plato, sed magis amica veritas. Plató és el meu amic, però encara més ho és la veritat, diu l'adagi. I em referiré a ell, això sí, basant-me en dades certes, amb voluntat i il·lusió de poder-li retornar en part el molt de bé que em feu en vida. I tinc encara un escrúpol. Algunes de les persones assistents a aquest acte han conegut personalment Ramon Planes i probablement el coneixen millor que jo. Sembla, per tant, que pretenc vendre mel a les abelles. En fi, faré el que podré. D'entrada m'atreviré a dir, i de cap de les maneres no voldria que fos un greuge comparatiu, que Ramon Planes ha estat l'intel·lectual sitgetà en el camp de les humanitats de més categoria del nostre poble de Sitges. I d'altra part s'ha de destacar d'ell el seu patriotisme català i la seva exemplar actuació ciutadana sitgetana. Lluís Jou escriu una vegada que era, des de fa molts anys, mestre i exemple de ciutadania. I quina era la gènesi d'aquestes qualitats? No hi ha res per generació espontània. Ramon Planes va néixer en una família de profundes conviccions catalanistes i amants de l'art i de la cultura. El seu pare, Josep Planes i Robert, catalanista de prou, fou dues vegades alcalde de Sitges i sempre es distingí per la seva inquietud intel·lectual. A conseqüència d'aquestes dues passions, cultivar l'amistat amb persones preeminents, en l'aspecte polític amb Enric Prat de la Riba, en l'artístic amb Santiago Rusiñol. En aquest ambient ja s'endevina com seria l'avenir de Ramon Planes, que ara és prou sabut que naixem sicut tabula rasa, com diuen els escolàstics, i que cap coneixement intel·lectual no se'ns dona espontàniament. Hi ha un refrany del llatí macarrònic que diu «Con natura non dat, Salamanca non presta». Però al revés, si la natura està generosa, i en aquest cas ho trobo en el petit Ramon Planes, cal, per una plenitud de coneixements, que es trobi una bona Salamanca. I aquesta Salamanca providencial fou el col·legi dels germans maristes francesos que, expulsats de França, en una de les moltes persecucions religioses que hi ha hagut sempre, desgraciadament, a tot arreu, s'establia Sitges i formar a la nostra població una plèiada de sitgetans que destacaren després en parcel·les diferents del saber, del comerç i de la indústria. De l'ensenyament dels germans maristes francesos s'ha de destacar que els alumnes acabaven amb coneixements profuns de l'idioma francès i també de cultura francesa, i a la vegada amb una convicció íntima de francofília, d'admiració i estimació vers França. Acabats aquests estudis i enfocats per elegir el negoci familiar de la fàbrica de gas, fa els estudis de peritatge químic a l'escola industrial de la nostra veïna Vilanova. Estudis que estic segur que eren ben allunyats de les seves inquietuds i dels seus afanys humanístics. En confessió pròpia diu que no va excel·lir en cap assignatura, només en la de llengua i literatura francesa. Vivia de venda dels maristes. I és el moment en el qual s'escriu en el moviment de catalanisme i fins i tot d'independentisme. Ja veieu si ve de lluny la cosa. La seva catalanitat és una constant. A les seves memòries, llibre publicat precisament per l'entitat que ens acull, ens explica que en començar la Guerra Mundial de l'any 1914 li regalaren una caixa amb les banderes europees i la bandera catalana. Tenia 9 anys. Ell en separà la bandera francesa i digué joiós: «Aquesta és la meva preferida». El seu pare li digué: «No, és aquesta». I en separà la bandera catalana. La fidelitat i el servei a Catalunya és, repeteixo, una de les seves constants, i com ho encomana els altres. Recordo una vegada, jo devia tenir uns 16 anys, que l'havia anat a visitar i que sortirem junts de casa seva i en passar pel carrer de Barcelona de la nostra vila m'explicà l'anècdota, que jo llavors la vaig saber per primera vegada, d'un legionari romà que es combrava a la vorera de la seva caserna d'una manera entusiasta i eficient. Algú li preguntà per què posava tant de delit en una feina tan humil i li contestà: «És que escombro per la pàtria». I m'aconsellava que jo tingués sempre aquesta actitud vers tot el que es referia a Catalunya. En aquests anys de primera joventut neixen en ell les seves virtuts de patriota català, però no solament de manera teòrica, intel·lectual o íntima, sinó que passa a l'acció. Planes ingressar, junt amb altres sitgetans, el partit clandestí paramilitar de l'Estat català, organització separatista de Francesc Macià. Ell en fou el líder sitgetà. Com a cap d'escamot, assistí a diverses concentracions militars i a l'Assemblea Extraordinària de Caps d'Escamots, celebrada a Perpinyà el novembre de 1924, i a la tornada de la qual fou detingut per la policia espanyola. Ell mateix ens ho explica. A Sitges, l'Estat català tenia 2 o 3 adherits, més jo, que n'era un personatge destacat a escala local. S'havia rebut la consigna de trobar-nos a Perpinyà junt amb altres companys de Barcelona, o d'allà on fos. L'ordre venia de dalt. Darrere d'una taula que presidia una reunió política, a Perpinyà vaig trobar l'avi. Incís meu, l'avi era Macià. Continua el text de Planes. Al costat de Macià hi havia en Gassol. La massa era una 30ena de minyons vinguts tots, com nosaltres, de l'altre cantó de Catalunya. Mentre va durar la reunió, i tant si parlaven Macià com algú altre, declaro que no em vaig assabentar de res. Només tenia consciència que jo era un heroi que havia posat el peu a Europa per, junt amb els meus companys, transversar el món. Després, massa tard, vaig comprendre que mentre nosaltres deliberàvem, els policies espanyols devien ésser a la porta a l'espera del millor moment per a caçar-nos, a la frontera, on guàrdies i policies ens donaven una vinguda d'allò més inesperada. Ara, era, recordem-ho, l'any 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera. Passar diferents setmanes de reclusió a les presons de Puigcerdà, Girona i la Model de Barcelona, amb la por de ser condemnat i de passar un llarg temps en un presidi eficaç. L'any 1939 fou empresonat novament, aquesta vegada a la presó de Vilanova. Si la primera vegada la raó de l'empresonament tenia coherència, havia conspirat contra el règim establert, la segona fou arbitrària completament. Una denúncia, anònima o no, no m'ha quedat clar, que deia que durant la trista guerra del 1936-1939 transitava pel poble amb una pistola a la mà. Era mentida, però no es feia comprovació de la veritat. Així foren les arbitrarietats i els disbarats d'aquella època. Queda evidenciat el patriotisme català de Ramon Planes. Ho pagà amb la presó i també amb l'ostracisme en els anys més durs de la dictadura de Franco. La segona cosa a destacar de Ramon Planes, i en grau eminent, és el seu sitgetanisme. Estimar amb generositat la seva vila natal i aportar els seus afanys i les seves inquietuds, especialment en l'aspecte intel·lectual. De manera que en tota manifestació cultural de la vila se'l troba. Com ja ho he dit abans, el podem conceptuar amb exactitud model exemplar de ciutadania. Als 21 anys és secretari de redacció de l'emblemàtica publicació sitgetana L'Amic de les Arts, fundada per Josep Carbonell i Gené, i que es pot qualificar com un paradigma de premsa comarcal i puix que hi col·laboraren persones com Dalí, Foix, Gas i d'altres, es convertí en la publicació d'avantguarda més important de Catalunya. Ja abans havia col·laborat al setmanari La Punta, fundada per Salvador Soler i Ferment, i continuà a Gazeta de Sitges i a Opinem. Tingué una participació decisiva en la fundació i en els actes de l'Ateneu, el Centaure, que fundaren una colla de joves lletraferits i que tenia la seva seu al carrer Major 36, a la casa del senyor Magí Cassanyes. En el seu dia de memòria es descriu les particularitats d'aquest Ateneu, tan particular, valgui la redundància. Per la tribuna del Centaure passaren persones reconegudes en les seves activitats, el pintor, el pilot aviador Josep Canudes, l'escriptor Ambrosi Carrión, el doctor Leandre Cervera, Josep Maria Capdevila, la poeta Concepció Casanova, Urbano Oriols, Joan Estelric, Xavier Regàs, entre altres. Tingué una col·laboració destacada en l'organització de les exposicions d'art del Penedès que, celebrades en els anys 20, es feien respectivament a Vilanova, el Vendrell i Vilafranca. És un puntal de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana per al cultiu i ensenyament de la nostra llengua. En fi, el trobem a tot arreu que tingui relació cultural amb Sitges, amb dedicació, amb responsabilitat per a servir els seus conciutadans. La passió pel català en ell no té nom. Recordo una anècdota significativa. En els anys de la postguerra, quan tota manifestació del català era prohibida, se celebrà el patronat parroquial un homenatge pòstum a Isidre Mercet Benús, recentment en aquell moment mort i que havia estat un membre destacat de l'esmentat patronat. Es demanaren unes paraules a Ramon Planes, que generosament, com sempre, les pronunciava, i ho feu naturalment en castellà per exigències del moment. En el mateix acte, i després, parlà mossèn Francesc Camps, prever de Sitgetà, emparant-se amb l'església que llavors tenia tanta ascendència, i també amb la sotana, parlant català. Ramon Planes ho comentava amb una barreja de tristesa i santa enveja. Ha parlat en català, quina sort, deia, quasi plorant. Fins que arribà la gran desgràcia de la trista guerra del 36-39. Ell en serà un dels vençuts, amb la particularitat que no podia estar d'acord amb moltes de les actuacions dels que podríem considerar els seus. Un oncle seu, Ramon Isabal, fou assassinat pels incontrolats del cantó republicà. Fou molt crític amb el procés revolucionari. A conseqüència d'haver declarat en un judici a favor d'Isidor Castró i Robert, que era d'altra banda parent seu, i persona destacada de les dretes sitgetanes i que havia estat alcalde durant la dictadura de Primo de Rivera, fou expulsat d'Esquerra Republicana de Catalunya, partit en el qual en aquests moments militava. En compensació, després, Cartró, que tornà a ser alcalde de Sitges en temps de Franco, firmà una bala a favor de Romplanes quan era tancat a la presó de Vilanova. I arribem a l'acabament de la guerra fratricida. Recordem amb tristesa la llengua catalana completament prohibida. Ramon Planes, com tants, s'imposa un exili interior. Afegim-hi que és mal vist per les forces vencedores. Però naturalment, persones que tenen quelcom a dir no poden quedar callades i tímidament i modestament comença a publicar en els mitjans que té més a prop. I en aquest cas, en el centenari, l'Eco de Sitges. I tot comença amb una col·laboració literària esporàdica. La política en aquesta època era un pecat. Es firma amb el pseudònim de Bradomín, el personatge de Vall Inclán. En castellà, no cal dir-ho. Ens pot haver de sorprendre, però no hi fem escarafalls. És molt fàcil d'entendre-ho. O escrivies en castellà o acabaves mut i la gàbia. No hi havia alternativa, i això passava en els anys 1943-1944. I aquí és quan el vaig conèixer. Records que venen a mi i que em plau recordar-los, encara que per temperament sóc molt poc donat a la nostàlgia. Ramon Planes, als meus 16 anys, vivia en una casa de la platja Sant Sebastià. Recordo com si fos ara mateix el dia que amb els ulls oberts al miracle, com els de tot adolescent, em va fer entrar a la seva biblioteca. La biblioteca era el segon pis amb tres finestres d'arc, des d'on es veia un paisatge meravellós d'aigües de mar. Una habitació d'un gust exquisit, però allò que més em va impressionar foren els llibres. Em meravellava que una sola persona pogués reunir una quantitat tan gran de llibres que li feien companyia i li donaven escalf. Me'ls mirava talment amics personals del seu posseïdor. Jo ho comparava en casa meva, on a conseqüència de cap tradició cultural i també d'una economia supermigradíssima, no en teníem quasi cap, i els pocs que teníem no tenien cap interès per a mi. A més, a la biblioteca de Ramon Planes sempre hi havia els llibres d'actualitat, especialment els de novel·la, que era un món que llavors m'atreia molt més que no pas ara, i que la biblioteca Poblar Santiago Rossinyol, que realment prestava un gran servei, acostumaven a arribar-hi més tard i fins i tot no hi arribaven. La generositat i l'amabilitat de Ramon Planes van fer possible que jo accedís a la lectura d'obres que altrament m'hauria estat molt difícil de fer-ho en aquests moments d'unes característiques polítiques i econòmiques tan especials. Van néixer llavors els meus sentiments de respecte i d'admiració per Ramon Planes, que han estat des d'aquell moment constants en mi i que continuarien fins al dia de la seva combustió terrenal, per dir-ho en paraules del gran escriptor Josep Pla, que ell admirava en gran manera i que continuen fins avui. De la col·laboració esporàdica i intermitent a l'Eco amb el pseudònim de Bradomín, passà a encapçalar la crònica local amb uns comentaris sense firma que duraren fins que fou substituït per Jacint Piques. I ell llavors enriquí el setmanari amb la secció Carnet del Caminant, que firmava amb el pseudònim de Tirant i que afortunadament ja es va poder passar al català i que va durar fins quasi la seva mort. I mentre continua la seva admirable actuació cívica i la seva cooperació en tota tasca intel·lectual sitgetana i d'altre ordre. Dedicà molts esforços a la Societat Foment de Turisme de Sitges i fou administrador eficient de l'Hospital de Sant Joan Bautista, i fou una peça fonamental en els anys de la publicació de la revista Antologia de Sitges. Mereix un capítol a part la seva activitat en qualitat de conferenciant. Donà força conferències, la majoria a la Biblioteca de Sitges. Així, l'any 1944 disserta sobre Jean Giraudoux, breve excursió sobre su obra. Aquesta conferència tingué gran repercussió i la repetí a Barcelona. I el mateix any sobre la personalitat literària de César González Ruano. L'any 1951, la poesia catalana contemporània. L'any 1956, centenaris literaris. l'any 1960 el Comte Arnau i el mateix any itinerari de Carles Riba. L'any 1961 Josep Maria de Sagarra. L'any 1977 centenari de la premsa sitgetana. L'any 1981 sobre Santiago Rusiñol i el mateix any en record de Josep Pla. L'any 1985 Jacint Pica, Sitges viscut i encara alguns altres. L'any 1946, quan es constituïa Sitges la delegació local de la Comissió Abat Oliva, que col·laborà en l'organització de les festes de l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat i que fou el primer inici del redreçament nacional, després de la desfeta del 1936, Ramon Planes, home creient, s'hi comprometé i en confessà que hi col·laborava perquè, a més de l'aspecte espiritual, hi veia el polític, és a dir, una moneda, en aquests moments quasi única, de treballar a favor de Catalunya. Participa d'una forma decisiva en la fundació del grup d'estudis sitgetans i en fou el primer president, a la vegada que li sorgí la idea de la seva constitució. El dia 22 de juny de 1975 va escriure en el citat abans carnet del caminant les paraules següents: ara fou l'hora de constituir aquí, com a Cervera, Tàrrega, Balaguer o Santes Creus, un centre d'estudis que encarregués els esforços. Algú amb autoritat podria convocar una trobada de tots els interessats en aquesta feina. Del seu pas per aquesta institució només se'n poden dir coses lloables. Se sentí també molt penedesenc. Defensà sempre la unitat del Penedès. Tingué relacions cordials amb tots els intel·lectuals de Vilanova, Vilafranca i el Vendrell. Fou fundador i a la vegada un puntal de l'Institut d'Estudis Penedesencs i en fou durant uns anys el seu vicepresident. El prestigiós escriptor penedesenc Antoni Sabater i Mill escrivia un article a l'Oratori titulat Ramon Planes des de Vilafranca i que acabava així: cada vegada que Ramon Planes ve a Vilafranca es mou pels carrers de la vila com si no hagués sortit de Sitges. És natural, doncs, que Vilafranca el tingui per un veí més, cosa que ell sap de sobres. Jo fins i tot afegiria que bastant més veí que molts d'altres, i si de cas, els honorats, nosaltres. Un altre aspecte digne de destacar és la seva atenció a les persones joves inquietes culturalment. L'acolliment a joves fou constant en ell. Sempre els va encoratjar i va dedicar la seva atenció i interès a totes les persones que s'hi apropaven i sentien inquietuds per les lletres o per qualsevol manifestació cultural. Un exemple només. David Jou, el conegut poeta, ha reconegut que com Ramon Planes l'acompanyà en els seus començaments. Heus aquí les seves paraules en un escrit que titulà Ramon Planes i un jove poeta. Per això, a mirar retrospectivament els orígens de la meva afició poètica, de la que bé o malament ja no podré mai prescindir, i trobo el seu ajut somrient i generós. El seu compromís agosarat que encara m'admira avui i que agrairé sempre. Arribem ara a l'essència més definitiva de la seva personalitat, la seva condició d'escriptor. Em sembla que la denominació exacta que correspon a Ramon Planes és la de senyor de les lletres, junt a la de senyor del Penedès i senyor de Sitges, com algunes altres vegades el qualificaren. Amb el nom de el nostre home de lletres el definia el pintor Durant Camps en un retrat que li va fer i que es reproduïa en les dues edicions de la seva obra El llibre de Sitges. Car realment Ramon Planes fou un autèntic, un arquetípic home de lletres, com diuen els francesos. Els seus coneixements literaris eren amplíssims. La seva inquietud intel·lectual no tenia límits. Feu en realitat de la literatura l'essència, l'objecte i la fita suprema de la seva vida. Ramon Planes havia llegit molt. Fent una exageració, a mi em semblava que ho havia llegit tot. Coneixia la literatura universal en extensió i en detall la catalana, a la qual, i això constitueix per ell un elevat timbre d'honor, sempre va ésser fidel. Com ja he indicat una mica abans, la bibliografia de Ramon Planes és extensíssima. publicar un gran nombre d'escrits amb la seva firma o amb pseudònims en les publicacions periòdiques sitgetanes i comarcals, donar conferències sobre temes diverses, fer traduccions al català i al castellà d'obres del francès i de l'anglès. Entre les traduccions volia citar Plora, pàtria estimada, de l'Ampala, de la qual traducció Maria Boigues, l'editora, em va dir: aquestes ratlles d'aclariment editorial no podrien sinó convertir-se en un homenatge a l'escriptor i traductor Ramon Planes pel rigor i la bellesa del seu treball. I afegim-hi pròlegs generosos a obres d'amics i també obres de teatre. Una fou estrenada al Teatre El Retiro de la nostra vila. I finalment els llibres. Aquests són, en definitiva, la seva obra més perdurable. Són 17 els seus llibres. D'aquests 17 llibres, 8 són obres de creació. A ells dedico el grau més elevat de la meva consideració i respecte, car en el meu fur intern considero la creació literària la forma més alta de l'escriptura i de la qual precisament neixen totes les altres que en són subsidiàries. La primera novel·la era Simfonia inacabada, que havia d'ésser publicada per Edicions Pro l'any 1936, però no fou per les circumstàncies del començament de la guerra i es va perdre. Ramon Planes després se'n va alegrar. Així doncs, la primera novel·la publicada fou El Pont Llevadís l'any 1950 i la segona El Cerca de Foc l'any 1952. La primera passa a la Seu d'Urgell i la segona a Banyoles. Planes volia continuar fent una colla de novel·les d'estructura realista, fer un retaule de la vida catalana a les comarques, però no continuar, es descoratjà. Havia fet la novel·la de Lleida i havia començat la de Montblanc. L'any 1954 surt Confessió en el tren. Són novel·les de tendència psicològica ben estructurades. Descriuen conflictes sentimentals. En una nota publicitària referent al Pont Llevadís es llegia un moià català, la qual cosa portava a inscriure'l dins la novel·la d'inspiració cristiana. L'any 1971 publica La terra té camins, indubtablement la màxima de les seves obres de creació. És realment una gran novel·la que relata la vida d'un poblet durant la Guerra Civil, on els dos bàndols enfrontats s'aglutinen al voltant dels cacics locals. Una història d'amor adulta entre dos descendents dels cacics. El festeig d'un fill i una filla dels primers venen a mostrar l'absurd dels odis passats. Recordo que Miquel Dols, prestigiós escriptor mallorquí, publicà a La Vanguardia una crítica altament elogiosa d'aquesta obra. Però malgrat el seu valor intrínsec, no va tenir la ressonància esperada entre el públic i la crítica, cosa que va decebre el seu autor. L'any 1973 publica Crim al carrer Tuset i l'any 1976 La filla del pintor, dues novel·les policíaques que en certa manera són tributàries de l'autor Simenon. El seu protagonista, el comissari Gené, és una rèplica a la catalana del casolà agut i universal Maigret simenonià. I l'any 1992, mor ja l'autor, com a obra pòstuma, surt a la llum la novel·la Capità de Lladres. Aquesta novel·la té una història peculiar. L'any 1982, el meu fill gran Joan li feu una entrevista que es publicà en un suplement de l'Eco de Sitges que s'anomenava Les ales d'Ícar. Aquest suplement era dedicat completament a Ramon Planes. En acabar l'entrevista, Planes lliurà el text inèdit a Joan Sella, tot dient-li: té, fes el que em vulguis. Malgrat que Planes no donà cap explicació, és una novel·la dedicada a un públic juvenil, diferent de tota la seva altra producció, i ens quedem amb la incògnita si fou l'última obra que havia escrit o l'havia escrit molt abans. L'any 1987 apareixen les seves memòries. Aquesta obra no es pot dir en sentit estricte que sigui una obra de creació, però on participa en grau elevat. Explica les seves vivències, però també hi ha força fantasia. En certa manera podríem dir que és la novel·la sitgetana dintre d'aquell propòsit inicial de novel·lar ciutats i viles de comarques. Jo m'inclino a catalogar aquest llibre com a obra de creació. Passem ara als seus 9 llibres d'assaig. El primer és el llibre de Sitges. ha tingut dues edicions, l'any 1952 i l'any 2004. Aquest és un llibre exemplar, difícil certament d'escriure, on s'han ajuntat en admirable simbiosi l'escriptor públic, l'editorialit meticulós, el poeta inspirat i l'amant exagerat de la seva vila natal. Només una persona com Ramon Planes, que resum i recull aquestes quatre qualitats, ens podria donar una obra tan arrodonida. Aquest llibre de Sitges conté un resum històric de la vila en el seu aspecte polític i religiós. És aquesta una tasca d'un historiador autèntic que ha investigat les fonts i que ha consultat els estudis precedents. Després, segueix un treball de primera mà de tot el moment rossinyolià, on queda evidenciada la significació transcendental de Rossinyol per a Sitges. Rossinyol, no cal dir-ho, fou únic a la nostra vila. Tingué els seus antecedents Roig i Soler, Mas i Fondevila i Joaquim de Miró, que són degudament estudiats per Ramon Planes. La inauguració del Cau Ferrat, la inauguració del monument al Greco, les festes modernistes, la nòmina nombrosa de personatges importants que vingueren a Sitges i que es mogueren a l'entorn de Sunyol, són estudiats i relacionats. Utrillo, Casas, Clarassó, Canudes, la condessa de Pardo Bazán, Àngel Ganivet, Nicolás Salmerón, etc. Ara bé, Rossinyol tingué una continuïtat, afortunadament, i el nostre autor, constituït en notari excepcional de l'època, ens dona notícia exacta i detallada de tota activitat artística i literària a la nostra vila. Tota la vila cultural de Sitges és descrita en prosa correctíssima al llarg d'aquestes pàgines i ens parla de Mister Deering i de la construcció de Madicel, de Josep Maria de Sagarra, de Josep Roig i Reventós i del seu germà Madencià, de Francesc Armargol, el creador de Terramar, de Sunyer, de Maragall, de Ramon Sorinyac Senties, de l'estat de casa nostra, de l'estrafolari metge Diego Ruiz, que ens deixà en compensació el seu blanco refugio, dels dies de Sitges de Joan Josbat Papasseig, on redactava la seva revista, L'enemic del poble. A la nòmina exhaustiva de Ramon Planes figuren Josep Carbonell i Gené i el seu moviment tan interessant centrat en l'amic de les arts. I segueixen Foix, Catasús, Grisells, Sisquella, Durant Camps, Jou, Pruna, Ferrer Prino, Serrano, Soler Forment, Gas, Cassanya, Chesterton i González Ruano, que es refugià a Sitges en uns moments molt dramàtics de la història d'Europa i que escrivia aquí unes coses en el seu idioma, el castellà, que potser són les paraules en llengua castellana més boniques que s'han escrit sobre el nostre poble. I parla dels músics sitgetans, els mestres Morera, Català, Coscó, Tor, Torrents i Pallarès. I no es descuida del teatre, amb Artur Carbonell i Salvador Marçal. I relaciona els cursos universitaris d'estiu amb la intervenció de Marià Bassols, Carles Claveria i Joan Bastardes. Llibre de Sitges en el seu conjunt és un llibre insuperat, no vull dir insuperable, car la vida no es pot dir res d'una manera tan definitiva, i que globalment ens dona la imatge de la història de la nostra vila com no n'hi ha cap altra. Certament, ha aparegut ja per sort algun altre treball monogràfic que en el tema concret que estudia supera en informació allò com pot trobar més reduïdament en l'obra esmentada. Però torno a dir que en conjunt és l'obra més completa i més sintetitzadora sobre Sitges on s'agermanen la erudició, la poesia i la mort. El segon llibre d'assaig és El Penedès i el Garraf, aparegut l'any 1961. Aquesta és una obra escrita amb el mateix rigor científic i erudit que l'anterior per un pla ja més escèptic. Malgrat que Ramon Planes estima la seva comarca i moltes proves en va anar al llarg de la seva vida, el punt de vista adoptat és més llunyà i més impersonal. És també un llibre important. Per fer-lo, l'autor hagué de consultar una bibliografia extensíssima que detalla degudament el cos de l'obra. A la vegada que, com és de rigor, ens forneix una pila de dades històriques, polítiques, geogràfiques i econòmiques, dona una importància capital als fets culturals que són sempre per a ell els més estimables i els més destacables. I no hi manca el to poètic en la descripció de moments estel·lars de distintes poblacions de la comarca. Crec certament que és un llibre de consulta obligada per tot aquell que vol i que necessita saber dades sobre el Penedès i el Garraf. Aquest llibre seguí l'any 1969 el modernisme Sitges, que fou guardonat amb el Premi Josep Ixart 1968. L'autor, i com el títol indica, estudia les relacions de Sitges amb el moment literari modernista, un capdavanter dels quals fou Rossinyol. Parla del moment més gloriós de la vida de Santiago Rossinyol, quan la seva vida i la de Sitges es fongueren en una de sola, segons paraules de l'autor. El llibre es limita al modernisme literari, car el modernisme en la pintura i les arts aplicades li sembla que no hi tenen cabuda. Se serveix especialment de l'arxiu del seu pare, Josep Planas i Robert, que era amic fidelíssim de Rossinyol, col·leccionava tot allò que feia referència al senyor de Cal Ferrat. El resultat ha estat un llibre sòlid, amb una aportació de documentació considerabilíssima i que fa que forçosament l'hagi de consultar tot aquell que vulgui conèixer un moment tan interessant i important de la història nostrada. Aquesta obra, l'any 1970, va seguir Mirja d'Hivern dins d'Olerla. És una biografia d'aquest personatge singular de la història de Catalunya que s'ha autotitulat dins d'Olerla i que, fill de Vescomtes i d'Hivern i d'Ermenganda, fill del comte Borrell II, protagonitzà uns episodis de la nostra història. Ramon Planes, per a confeccionar la història d'aquest personatge, ha hagut de recórrer a una bibliografia extensíssima que s'ha hagut d'utilitzar amb una traça exquisida i amb intel·ligència. En definitiva, ha resultat una monografia històrica que sobrepassa els límits estrictament locals i bàsics per a conèixer la història total de la nostra estimada Catalunya. L'any 1971 apareix el llibre de títol Santiago Rossinyol per ell mateix. Un pròleg intel·ligentíssim i acudadíssim de Ramon Planes ens descriu les característiques essencials de l'autor de l'alegria que passa. I tot seguit, una antologia de proses de Rossinyol que per a aquelles persones que no han pogut encara introduir-se plenament en l'obra d'aquest autor els proporciona elements de judici suficients per al coneixement del literal, que a la vegada que rompé en el món cultural amb la qualificació de revolucionari ha esdevingut un dels puntals del modernisme. El mestre Moreri del seu temps de l'any 1972 és una obra de plenitud de l'estudiós i del crític, però també cal destacar-ho, és una obra de combat. Ramon Planes segueix pas a pas la vida del mestre músic, tan conegut i tan estimat a casa nostra per les seves sardanes. No cal dir que quan entre nosaltres parlem de la Santa Espina o bé la Sentint, se'ns posa la carn de la gallina i l'emoció més pura ens puja a flor de pell. I Ramon Planes ens dona la raó, perquè les sardanes de Morera són immortals, sempre faran vibrar l'ànima del nostre poble. Però per a Planes no acaba aquí l'obra de gran valor del mestre, i ens descriu i ens destaca les seves òperes, sarsueles, poemes sinfònics i concerts. Tota la trajectòria vital d'aquest gran músic català que es casà amb una sitgetana és evocada amb precisió, rigor i meticulositat pel nostre autor. El seu naixement, la seva estada mèdica, la successió veneriana, etc. És, com tots els seus altres llibres, una obra de gran valor, documentadíssima, amb aportació de dades inèdites i també, com és la seva característica constant, una obra escrita amb il·lusió, rigor, estimació i entusiasme. Rossinyol i el Cal Ferrat de l'any 1974 és un llibre que dona més de si que no pas el que del seu títol hom en podria esperar. Primer comença amb una biografia essencial feta amb esperit crític, barreja d'intel·ligència i d'amor, que només una persona d'un esperit agut per un cantó i de coneixements profuns per un altre podria escriure. Però a més de la part de la creació personal, a creadora d'elevades admiracions, hi són reportats una sèrie de documents i testimonis d'un interès immens, fruit d'una tasca minuciosa i pacientíssima. Detallem els documents per la història de Rossinyol i Cal Ferrat per tenir idea de la importància d'aquest treball. Certificat del naixement de Rossinyol, certificat de matrimoni de Rossinyol, document del cementiri de Sitges relatiu a la compra del terreny per la tomba de Canudes, selecció de cartes, escriptura de la compra de les cases on després s'instal·laria el Cal Ferrat i tota la documentació relativa al Cal Ferrat després de la mort de Rossinyol fins a la seva inauguració com a museu públic. L'any 1981 apareix Santiago Rossinyol, que és la conferència que donà a Sitges el dia 13 de juny de 1981, 50è aniversari de la mort de Rossinyol. Aquesta conferència torna a ésser, com altres vegades, el nostre autor ja ho ha demostrat, una síntesi harmònica d'erudició, de poesia i d'amor. Dubto que ningú altre hagués pogut donar un resum tan complet i tan exacte de la vida de l'artista pintor i escriptor i fundador del Cal Ferrà. La conferència realment està a l'altura de la persona homenatjada. I l'any 1984 apareix el seu últim llibre d'assaig, Un príncep per l'Olèrdola, l'aventura de Mirza d'Hivern, que és una nova edició de la mateixa obra, lleugerament retocada i ampliada de l'any 1970 i ara publicada per l'Institut d'Estudis Penedesencs. Els 17 llibres deixen una constància clara de lectura de l'altura intel·lectual de Ramon Planes. Els 17 llibres parlen per ell. Vull, però, en últim terme, ressaltar una característica peculiar de les obres d'assaig. Totes, excepte la dedicada a Mirza d'Hivern, tenen com a rerefons Sitges. De l'abundància del cor parla la boca, diu l'Erasi conegut. I la mort de Ramon Planes vers el seu Sitges natal l'ha manifestat investigant i estudiant el nostre passat, ha profunditzat en els nostres orígens i ens ha conservat la nostra identitat. Sitges ha rebut lluança, honor i glòria de part de Ramon Planes. Sitges, afortunadament, li ho va saber reconèixer. I l'Ajuntament de l'any 1981, decidit per l'alcalde Jordi Serra, de tan grata memòria, li atorgà el títol de fill predilecte de la vila. Suposo que fou per ell un motiu de veritable joia interior. I a la vegada, tots els sitgetans representats pel nostre Ajuntament verificaren un acte de justícia. Josep Maria Castellet, recentment desaparegut i que fóreu amic d'ell, va escriure: tots els pobles, totes les viles o totes les ciutats de Catalunya haurien de tenir un Ramon Planes, és a dir, un punt de referència, una presència d'identitat, algú a qui el foraster pugui adreçar-se per demanar-li el rumb que ha de seguir per tal de descobrir els camins de l'Urs a la que arriba i els secrets que han determinat la seva història. En commemorar-se els 25 anys de la seva desaparició terrenal, és de justícia que nosaltres, els sitgetans, que tant hem après i hem rebut d'ell, l'honorem. Li podem aplicar les paraules de la Sagrada Escriptura. Fem ara l'elogi dels homes il·lustres, dels nostres pares, tal com s'han anat succeint. Els nostres avantpassats foren homes de bé i les seves obres justes no han estat obligades. El seu record perdura de generació en generació. Siràcida, capítol 44, versets 1-14. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.
Aquesta és la glosa que feu Ventura Sella el passat dissabte en la conferència Ramon Planes, sitgetà, patriota català i home de lletres, en commemoració del 25è aniversari de la seva mort, el 12 de març de fa 25 anys, a Arenys de Mar, a Cinera, enyorant Sitges, com molts sitgetans també en el seu moment, recordant en Ventura Sella, que va abordar a la figura del primer president també del grup d'estudis sitgetans en aquestes diverses vessants, com hem pogut escoltar al llarg de la conferència. Ens acostem a les 11 en la tercera hora de programa d'avui. Amb nosaltres Rosa Maria Gubianes, la inspectora i cap de l'àrea bàsica provincial dels Mossos d'Esquadra, i Rafael Pino, l'inspector en cap del cos de la policia local de Sitges. Passat Carnaval, passat tots aquests dies de gresca, doncs ens agradarà una reflexió postcarnavalera sobre el paper dels cossos de seguretat, el paper del concepte seguretat dins el marc d'una festa com el Carnaval, i altres coses del dia a dia que puguin sortir a la conversa. De tot això en parlarem en aquesta tercera hora, i altres coses que tenim sobre la taula i que valdrà la pena considerar. Demà viatjarem, demà la nostra mòbil se n'anirà cap a casa de David Jou per parlar d'aquestes memòries, memòria de navegacions, records de Sitges i del mar, el llibre de David Jou, que també demà serà protagonista del nostre programa. En 5 minuts els ho comentem en la tercera hora del Matí Nosaltres. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.